L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dilluns, en dia 19 de desembre, destacarem... Avui dilluns, la cooperativa de l'Aldea desbloqueja els comptes dels afectats. La Galera aclareix la seva relació amb el cas Urdangarín. L'Ajuntament d'Amposta aprovarà els pressupostos del 2012 la segona quinzena de gener. Mercadona s'instal·larà a l'Ametlla de Mar. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Els comptes dels afectats pels problemes de liquiditat de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea seran desbloquejats parcialment a partir d'avui dilluns. Els impositors hauran d'anar a les oficines de la secció per actualitzar els assentaments de pagaments i cobraments de les seves llibretes abans de poder retirar un màxim de 1.000 euros en efectiu. L'Associació d'Afectats per la secció de crèdit de l'Aldea va voler transmetre un missatge de calma i tranquil·litat per evitar que es produeixin col·lapses per traure dels diners. Els afectats volen saber ara per què s'ha arribat a aquesta situació i exigeixen que es depurin responsabilitats. Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, va demanar que l'ensurt de l'Aldea serveixi perquè les administracions i el sector cooperatiu no abaixin la guàrdia i evitin errors que puguin trencar el model cooperativista que és un referent al país. Pelegrí va remarcar la importància que l'Aldea estigui recuperant la normalitat amb la represa de la producció a la cooperativa i la recuperació dels diners per part dels afectats per la fallida de la secció de crèdit. Josep Maria Pelegrí.
El més important és que es restableixi la normalitat. I la normalitat jo crec que s'ha restablert des de dos punts de vista. Des de la producció, estan produint com si ho fessin abans d'ahir, per tant no hi ha problema en la producció, un bon producte, un producte de qualitat, i després la tranquil·litat i la confiança de que el sistema funciona, de que la gent podrà recuperar els seus diners i per tant que hi haurà una viabilitat sense cap mena de dubte per la cooperativa de l'Aldea. I aquest és el missatge, és a dir, el món cooperatiu és bo, les cooperatives funcionen, hem de seguir exercint i fomentant i fortificant aquest model cooperatiu català.
El conseller va inaugurar al Mar Roig l'ampliació de les instal·lacions del celler del municipi i va apuntar que els reptes de futur del sector passen per la internacionalització i l'enoturisme.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa avui que la Galera aclareix la seva relació amb el cas Urdangarín. L'Ajuntament va encarregar a l'empresa Nos Consultoria un estudi de viabilitat per al viver d'empreses. La Galera va pagar poc més de 7.000 euros pel treball lliurat. Josep Roig.
Doncs, davant de les informacions aparegudes dins del cas Urdangarín i l'Institut Nos en l'apartat que el relaciona amb diferents ajuntaments, entre altres el de la Galera, l'alcaldessa del municipi, Esther Martí, ha tramès una nota per aclarir els possibles dubtes que pugui generar aquesta relació. Per començar, Martí diu en la seva nota que l'Ajuntament de la Galera, com el de Barcelona, Mataró, Alcalá de Henares i altres organismes que han sortit aquests dies als mitjans dins de les notícies del cas, van contractar els serveis de la consultoria d'una de les empreses de l'entramat per desconeixement. En el cas de la Galera, van encarregar un estudi de viabilitat al 2005 per a la instal·lació d'un viver d'empreses a la localitat, que ara ja està acabat de construir i que està previst es posi en marxa el 2012 com a viver d'empreses del Montsià. El Departament de Treball va ser qui va recomanar a la Galera que encarregués l'estudi a l'empresa Nos Consultoria, ja que havien impartit cursos de desenvolupament local per al departament. Per tant, l'Ajuntament galerenc no coneixia ningú del Consell d'Administració ni altres activitats del grup, ni tenia altres referències seves que les donades pel propi departament. Simplement se'ls va encarregar un treball que ha estat lliurat i pagat amb la corresponent factura per justificar, amb aquesta, la subvenció que el Departament de Treball havia concedit per a la realització de l'estudi de diversificació econòmica. El muntant d'aquesta factura va ser de 7.000 euros i escaig i, segons afirma l'alcaldessa de la Galera, era un muntant adequat al treball encarregat. La factura va passar per tots els tràmits reglamentaris d'informació de tresoreria i intervenció, aprovació al pressupost municipal, aprovació pel Departament de Treball. Martí recorda que els pressupostos municipals són enviats també, un cop aprovats, a la Sindicatura de Comptes cada any i aquesta no els va retornar, per lo que cal pensar que no hi van trobar cap irregularitat. Finalment, en la nota es fa referència a la notícia publicada pel País en la seva edició del passat dia 2 i d'altres mitjans, on també hi consta que el muntant de pagaments i serveis als ajuntaments que han sortit aquests dies per haver sol·licitat els serveis de NOS és molt baix i que en cap cas són pagaments per serveis inexistents, com en els casos del Govern Balear o la Generalitat Valenciana, per exemple. Esther Martí acaba afirmant que pel que fa a l'Institut NOS i al senyor Urdangarín i resta d'implicats, si han de respondre per les seves responsabilitats davant de la justícia, que ho facin com tothom.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa avui que l'Ajuntament d'Amposta espera aprovar els pressupostos municipals la segona quinzena de gener, un cop s'hagin aclarit les incerteses econòmiques de la Generalitat i el Govern Central. No és així, Manel?
Doncs efectivament, Tomàs, així és. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha avançat que els pressupostos per al proper any 2012 es podrien aprovar la segona quinzena de gener. Tot està pendent de la llei d'acompanyament i de l'aprovació també dels seus respectius pressupostos, tant del govern de la Generalitat com del govern espanyol. Un cop es despegen les incerteses, l'Ajuntament d'Amposta aprovarà els seus pressupostos, tal com explicava Manel Ferrer, el que escoltem.
Sí, efectivament, aquest any, donada la situació de que hi ha un impàs fins que no prengui posició el nou govern de l'Estat, en la que ha de mirar a veure si farà una pròrroga dels pressupostos i hem de mirar exactament quina serà la llei d'acompanyament d'aquests pressupostos. Això genera unes incerteses a nivell de pressupost municipal, per la qual cosa nosaltres volem ser molt prudents i presentar els pressupostos amb números realistes. I, per tant, tot això ens comporta que aquest any anéssim a la projecció de pressupostos fins l'any que ve. Això vol dir que durant el mes de gener aquest any aprovem els pressupostos, una volta sapiguéssim exactament quina és la proposta, per una banda de participació en els pressupostos generals de l'Estat i per altra també quina previsió fa a Mariano Rajoy respecte als funcionaris i si afecta o no afecta els funcionaris. Esperem que no, però totes aquestes incerteses, justament també amb el fet que la Generalitat tampoc encara té prou els pressupostos i no sabem com afectarà això també a les arques municipals, comporta que aquest any fem aquest exercici de prudència i esperar prou pressupostos quan tinguéssim dades més concretes.
Doncs de prudència parlava l'alcalde d'Amposta abans d'aprovar els pressupostos per veure com es respira des dels governs autonòmic i també des del govern central. De totes maneres, Manel Ferrer ja ha avançat que els pressupostos seran realistes i també uns pressupostos austers d'acord en la situació actual.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa avui que Mercadona s'instal·larà a l'Ametlla de Mar. La gran superfície comercial tindrà 1.600 metres quadrats, suposarà una inversió de 2 milions d'euros i contempla la creació d'una trentena de llocs de treball. Francesc Callau.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha adjudicat aquesta setmana una de les quatre parcel·les de la seva propietat al sector 22B1. Concretament a Mercadona, l'única empresa que finalment va presentar-se al concurs públic, tot i l'interès d'altres empreses del sector. Així, en un curt plaç de temps, aquest gegant de les grans superfícies s'instal·larà a l'Ametlla de Mar, concretament en la franja de terreny més pròxima a la carretera comarcal 3025 i la primera rotonda d'accés a la població des de la Nacional 340. En total ocuparà una superfície de 10.764 metres quadrats, amb 1.600 metres quadrats de superfície construïda i un aparcament soterrat de dues plantes amb capacitat per a 200 vehicles que facilitarà el desplaçament dels clients en cotxes particulars. El nou supermercat de Mercadona a l'Ametlla de Mar suposarà una inversió de 2 milions d'euros. El supermercat comptarà amb totes les característiques de la botiga per ambients de Mercadona, un format comercial que va néixer l'any 2000 quan la companyia va decidir revolucionar el concepte de supermercat per adequar-lo a la millor necessitat dels seus clients. Aquesta botiga d'ambients permet optimitzar al màxim l'acte de compra gràcies a la distribució adequada de l'espai, al disseny exclusiu de les seccions i a la dotació de més espai per al client perquè pugui accedir còmodament als productes. Per altra banda, aquest model de botigues també és més sostenible des d'un punt de vista mediambiental, ja que incorpora un seguit de mesures com la il·luminació més eficient, la instal·lació de recuperadors de calor o la introducció de temporitzadors que redueixen fins a un 20% el consum energètic del supermercat. Al nou supermercat hi podrem trobar les seccions de carnisseria, xarcuteria, peixateria, perfumeria, alimentació envasada, begudes, drogueria, forn, fruita i verdura. Mercadona té actualment 161 botigues repartides per les 4 províncies catalanes i un centre logístic a Sant Sadurní d'Anoia. La plantilla de la companyia Catalunya ascendeix a 8.755 persones, totes amb contracte indefinit. Segons l'equip de govern, és una decisió presa des de l'interès general, donada la informació que obre en mans del govern municipal, la qual contempla que el 70% dels participants en una enquesta realitzada l'any passat ja es desplaçava fora de la població a fer el gros de la compra alimentària. Rubén Lallana, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Estem contents, doncs, perquè ha fet una oferta econòmica interessant per l'Ajuntament, això en època de crisi sempre va bé, però no és evidentment ni únicament l'únic motiu, sinó doncs, que ha primat, han pres aquesta decisió pensant en l'interès general. Aquesta empresa generarà com a mínim 30 llocs de treball directes i uns quants més indirectes, a part de les obres i la inversió de 2 milions d'euros que farà inicialment. Creiem que pot contribuir a dinamitzar no sol la creació de llocs de treball, sinó l'economia local, atraient també altres empreses i altres negocis. I, per tant, doncs, també creiem, val dir-ho, que no, com passa a altres municipis, doncs, que hi ha no una, sinó diverses grans superfícies al costat del poble, no generarà un conflicte a nivell comercial amb altres petits comercials del sector de l'alimentació, doncs, perquè ja tenim enquestes a nivell del municipi que la gent de la Cala, com a mínim el 70%, ja mos ha dit públicament que ja hi va a aquestes grans superfícies d'altres municipis a fer la compra generalista d'alimentació.
Després de l'acord assolit amb els propietaris del sector 22B1, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, a través de la Cala Gestió, urbanitzarà el sector en dues fases. La segona fase es desenvoluparà d'acord amb un document pactat amb els propietaris i aviat s'iniciarà el desenvolupament progressiu d'una primera fase de la zona comercial i d'equipaments confrontada a la carretera comarcal TV3025. Una de les parcel·les, la més pròxima a l'accés a la nova zona esportiva, serà la destinada a la futura caserna dels Mossos d'Esquadra, mentre que la més allunyada ha estat l'adjudicada Mercadona per un valor de 3.121.560 euros, en procediment obert a través d'un concurs al que només es va presentar aquesta empresa. Aquesta parcel·la i dues més d'aquesta primera fase pertanyen a la Cala Gestió pel títol d'adjudicació en concepte de cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del sector operada a través del projecte de reparcel·lació del sector 22B1.
Aquesta temporada a Catalunya escoltaràs més que la nostra música, més que els nostres músics. A Catalunya menjarem com a casa, ens esglaiarem amb bandolers de llegenda, serem transgressors amb la música, ens posarem a casa dels músics o et descobrirem primer que ningú les novetats discogràfiques del mercat. Catalunya, un referent a la nostra programació, presentat i produït per Josep Roig. Catalunya és un programa que s'emet des de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre i que pots escoltar els dilluns a les 8 de la tarda.
Si l'últim dia de l'any vols practicar esport, ja no tens excusa, perquè el 31 de desembre arriba a l'Aldea i per primera vegada la cursa marxa de Sant Silvestre, amb una distància de 10 quilòmetres. A les 10 del matí sortida de la marxa, a les 10:30 sortida de la cursa. Recorda, 31 de desembre, primera cursa i marxa Sant Silvestre a l'Aldea, amb una distància de 10 quilòmetres. El preu de l'inscripció és de 3 euros fins al proper 16 de desembre. Inscripcions i més info a Casal de Joves de l'Aldea, telèfon 977 45 19 61. 977-45-1961. A l'Aldea arriba el 31 de desembre la primera cursa marxa de Sant Silvestre. Premis per als guanyadors, premis per categories, apta per tothom. Encara pots apuntar-te-ho. Cursa de Sant Silvestre, 31 de desembre, l'Aldea. Organitza Regidoria d'Esports, Ajuntament de l'Aldea.
Tens alguna habilitat artística? Cantes? Balles? Ets un virtuós d'algun instrument? Tens ànima de showman? Apunta't al segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. El guanyador rebrà un premi en metàl·lic de 200 euros. Dissabte 14 de gener, a la Sala de la Societat, a l'Ametlla de Mar. Segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. Preu de l'entrada solidària, 5 euros, a favor de la Marató de TV3 per la regeneració i transplantament d'òrgans i teixits. Apunta't a l'adreça de mail concursdetalents@gmail.com. Data límit l'11 de gener. Ah, i comptarem amb l'actuació de Daniel Evans, participant del concurs X-Factor de la televisió anglesa. Deixa'ns les teves dades a l'adreça de mail concursdetalents@gmail.com. Col·labora l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar amb el suport de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de MUTE.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La llau de demanda de menjar que el Bisbat de Tortosa ha tingut a les seccions de Càritas està fent que s'estigui plantejant la possibilitat de crear un centre d'aliments on la gent els pugui adquirir a preus baixos. Segons va explicar el bisbe de Tortosa, Xavier Salinas, aquest tipus de banc d'aliments existeix a altres llocs i s'ha d'estudiar molt bé com estructurar el servei i tenir un registre de persones que puguin accedir-hi. Xavier Salinas.
La qüestió que estem pensant en el futur és un tema que anem raonant i es pot fer en algun, a lo millor en Tortosa o es pot fer en Benicarló, en Mirarós, és el que diríem un centre d'aliments, no? A través del qual uno pot anar a comprar aliments però a un preu molt, molt baix, molt baix, no? De tal manera que també aquesta qüestió de l'ajuda no es converteix només en donar. Perquè ells donar, quan tu no estàs molt mal, escolta, el que siga, ho agraeix. Però a la llarga també genera uns comportaments sempre de... I no dignifica realment a la persona. Al final, uno se considera que sempre li estan donant, no? I ell té que aportar alguna cosa. Entonces, buscar un punt d'intermig adequat en el que tu te facilita a tu, que tens una situació econòmica esta i determinada, jo te puc ajudar, però tu també tens que donar alguna cosa.
El bisbe també va apuntar que també s'està estudiant introduir un servei de pagament en el menjador social de Tortosa que es gestiona a través de la casa d'acollida. La crisi econòmica que durant aquest 2011 ha fet empitjorar la situació social de moltes persones també ha provocat un canvi de tendència en el perfil dels usuaris que arriben a Càritas. Segons va explicar Salinas, el 60% de la gent que acudeix a Càritas és gent autòctona que ha deixat de cobrar l'atur i que mai abans havien fet servir l'entitat.
Serveis informatius de MUTE.
La direcció de Celesa i el comitè d'empresa van tancar el passat dijous al matí un preacord respecte al nou expedient de regulació d'ocupació, un ERO, que preveu l'aturada de 80 dies de la producció, de gener del 2012 al juny del 2013, i afectarà 71 dels 95 treballadors en plantilla. Es tracta del tercer ERO temporal que presenta l'empresa des de l'any 2009 a la seva planta de fabricació de pasta de cel·lulosa a Tortosa. Segons la direcció, les aturades temporals estan motivades per l'evolució dels estocs acumulats i les vendes a la baixa. El comitè va acceptar l'ERO a canvi de millores en les condicions de seguretat i garanties salarials. El secretari general de Comissions Obreres a les Terres de l'Ebre, Josep Caçador, va explicar que el preacord assolit acceptaria la proposta de 80 dies d'aturada de producció fins al 30 de juny de 2013. A canvi, l'empresa s'ha compromès, d'una banda, a complementar l'atur dels treballadors fins al 80% del seu salari i també, en el cas que es produís algun acomiadament, a reposar els treballadors tot el temps que superi els 180 dies perquè no perdin ni un sol dia d'atur durant el 2012 i el 100% de l'atur utilitzat si l'acomiadament es produeix dins dels 6 mesos d'aturada de l'ERO el 2013. Aquest preacord, però, haurà de ser ratificat en l'assemblea pels treballadors de la planta que es reuneixen avui dilluns. Celesa és una empresa que es dedica a la fabricació de pastes especials de cel·lulosa. Les matèries primes utilitzades per a l'obtenció de la pasta de cel·lulosa són fibres llargues, tèxtils. L'acumulació d'un estoc de 3.000 tones de pasta i el descens de les vendes, principalment per la tendència del sector del tabac a utilitzar paper fabricat a base de pasta de fusta en lloc de fibres tèxtils, haurien motivat l'ERO temporal, segons els responsables de l'empresa. No obstant això, la direcció ha transmès als sindicats que té la voluntat ferma de mantenir l'empresa al territori, diversificant els seus productes en base a alguns projectes de futur que els hauria de permetre, en menys de 2 anys, recuperar les vendes i la producció de la planta de Tortosa als nivells inicials.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa avui que les jornades gastronòmiques a Deltebre es celebraran durant tot el mes de desembre. Lluïsa Bertomeu.
Dins de les activitats programades a la campanya de Nadal, la Federació de Comerç i Turisme de Deltebre ha organitzat durant tot el mes unes jornades gastronòmiques sota el títol Recuperem la nostra cultura culinària. Els restaurants participants ofereixen menús innovadors a partir de receptes tradicionals i amb productes del territori, tal com explica el president de FECOTUR, Esteban Rovira.
Des de la Federació de Comerç de Turisme hem volgut recuperar ara per a aquesta temporada el que són les jornades gastronòmiques que es feien. Llavors, a l'entrar una nova junta, ens han trobat el problema de que les jornades d'aquí de Deltebre són molt iguals a totes les jornades que es feien sempre. Nosaltres fèiem jornada de la baldana, del pato, de l'arròs, de l'anguila. I, claro, si tu te'n dones compte, això va ser com la jornada de la galera, la jornada de l'arròs a més famosa de llocs. Llavors vam pensar fer unes jornades noves. I des de la Junta, els que són de restauració van decidir fer recuperar la cultura culinària. Que això ens ha suposat un treball per a restaurants i una cosa bona, creiem, per a lo que és la cultura d'aquí del poble, que ha sigut recuperar plats antics. Plats que estaven perduts, plats que no es feien als restaurants, ara es fan als restaurants. Ha sigut una tasca bastant dura per a ells perquè han tingut que fer una recerca, però hem recuperat plats que se feien només a les cases i ara es fan als restaurants. I, claro, és una jornada que només tenim nosaltres.
El preu del menú, que es pot degustar durant tot el mes de desembre, excepte els festius 24, 25, 26 i 31, són 30 euros. I per conèixer els restaurants participants podeu visitar la pàgina web de FECOTUR.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Tens alguna habilitat artística? Cantes? Balles? Ets un virtuós d'algun instrument? Tens ànima de showman? Apunta't al segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. El guanyador rebrà un premi en metàl·lic de 200 euros. Dissabte 14 de gener, a la Sala de la Societat, a l'Ametlla de Mar. Segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. Preu de l'entrada solidària 5 euros a favor de la Marató de TV3 per la regeneració i transplantament d'òrgans i teixits. Apunta't a l'adreça de mail concursdetalents@gmail.com. Data límit l'11 de gener. Ah, i comptarem amb l'actuació de Daniel Evans, participant del concurs X-Factor de la televisió anglesa. Deixa'ns les teves dades a l'adreça de mail concursdetalents@gmail.com. Col·labora l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar amb el suport de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva
a l'informatiu de Mute. Els esports.
I dins del nostre apartat d'esports, Domènec Ramal, des del Canal Ràdio, com cada dilluns, ens informa dels resultats de futbol dels equips de les nostres contrades a les diferents categories.
Bona tarda. Com tots els dilluns, repassem la jornada futbolística del cap de setmana després de la pausa de la passada jornada a causa de les festivitats i dels ponts. En aquesta jornada ja sí, es recuperava la competició a nivell de totes les categories. Evidentment, nosaltres ens fixem en els equips de les Terres de l'Ebre. I comencem per la tercera divisió, on de manera molt positiva aquesta setmana tenim bones notícies, ja que l'Amposta aconseguia de guanyar el seu partit jugant com a local per 2-1 davant del Sant Boià, una victòria que permet als ampostins de sumar 3 punts i abandonar el fanalet roig de la classificació, tot i que encara, evidentment, els ampostins continuen en llocs de descens, amb 13 punts ocupen la 19a posició, tenen la salvació a 3 punts. Passem a la primera catalana i resultats molt positius, tant per a la Rapitenca, que s'imposava per 0-1 al camp del Cué, l'Olesa, com per al Tortosa, que en este cas aconseguia també una victòria de prestigi, 0-4 en el seu desplaçament al camp de l'Almacelles. També positiu va ser el resultat de l'Ascó, ja que en el seu desplaçament al camp del Viladecans aconseguia de sumar un puntet a l'empatar el seu partit sense gols. La Rapitenca continua com a líder amb 31 punts després de 14 jornades de campionat. El Tortosa ocuparia encara llocs de descens amb 14 punts, és 16, té la salvació a un punt, mentre que l'Ascó ocupa la zona mitja de la taula i amb 20 punts és 8è. Pel que fa a la segona catalana, també 14a jornada de campionat i els resultats, el Catllà 1, Calafell 0, Remolins Vítem 2, Alcanar 1, Cambrils 0, Morell 2, Camp Clar 3, La Cava 4, Jesús Catalònia 2, Salou 4, Olímpic de Mora 3, Roquetenc 1, Jesús i Maria 2, Vilaseca 1, Torredembarra 2, La Canonja 0 i Gandesa 0, Bonavista 0. És líder el Torredembarra amb 33 punts, seguit del Morell amb 32. Passem a la tercera catalana, grup primer, també 14a jornada de campionat, i els resultats: Mora la Nova 2, del Tebre 2, Sant Jaume 1, la Sénia 1, l'Ampolla 2, Godall 1, Camarles 2, Vilalba 0, Tivenys 2, Perelló 0, Pinell 1, Jesús Catalònia B 3, Horta 2, Corbera 1, Ulldecona 0, Aldeana 2 i Santa Bàrbara 1, l'Ametlla 2. Líder, l'Ametlla amb 37 punts, seguit de l'Ampolla, que en suma 31. I acabarem repassant els resultats del grup 20è de la quarta catalana. 14a jornada de campionat també, i els resultats: Roquetenc B 2, Xerta 0, La Cava B 1, Jesús i Maria B 0, Tortosa Atlètic 3, del Tebre B 0, Alcanar B 1, Campredó 1 i Remolins Vítem B 4, La Galera 0. És líder el Campredó amb 26 punts, seguit del Roquetenc B amb 25.
Serveis informatius de Mute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Aires d'hivern hi ha a Catalunya en aquests últims dies de la tardor astronòmica. En les últimes 48 hores han caigut 80 centímetres de neu nova a la cota 1.800 de Baqueira, 45 a Tavascan, 40 a Salardú, valors inferiors, registres inferiors en d'altres observatoris pirinencs. Tot això amanit pel fred viu, amb valors de 13-14 sota zero en els punts més freds del Pirineu i mínimes de fins a 4-5-6 sota zero en alguns indrets de l'interior. Fins i tot algun racó de la costa el termòmetre ha volgut acostar-se als 0 graus. I de vent, déu-n'hi-do. 84 km per hora a l'extrem sud, a la Sénia, i a l'extrem nord-est, a Portbou, 90 km per hora. Són les ratxes més destacades. El pronòstic per les pròximes 48-72 hores ens continua parlant de fred viu, tot i que les temperatures diurnes a mitjans de setmana començaran a recuperar-se una mica. Aquesta recuperació, a l'acabar la setmana i en zones elevades sobretot, es farà més patent. De moment avui sol, però amb l'arribada d'alguns intervals de núvols que no passaran d'aquí.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès en la pròxima edició dels nostres informatius. Fins llavors, adéu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.